Catalunya Informació.
9:45. El sector empresarial i acadèmic de Catalunya ha donat avui un missatge inequívoc al govern espanyol. L'aeroport del Prat és clau per al futur econòmic de Catalunya, té potencial per créixer molt més i per fer-ho cal trencar el model de gestió centralitzat. La demanda s'ha fet en un acte unitari a Barcelona amb més de 800 persones. La Comissió del Mercat de Valors ha suspès cautelarment la cotització d'Endesa a la borsa davant la possibilitat que la italiana Enel presenti una OPA sobre l'elèctrica espanyola. L'organisme regulador diu que mantindrà la suspensió fins que no s'aclareixi la situació. Evacuada l'ambaixada espanyola a Kinshasa, al Congo, després d'haver rebut l'impacte d'un obús que, segons fonts diplomàtiques, no ha causat ferits. La capital de la República Democràtica del Congo ha estat avui l'escenari d'enfrontaments entre l'exèrcit del govern de Joseph Kabila i les milícies del seu rival, l'expresident Jean-Pierre Bemba. Després que el Tribunal Constitucional ha apartat definitivament el magistrat Pablo Pérez Trems dels debats sobre el nou estatut, el govern de la Generalitat no dona la batalla per perduda. El president Montilla ha dit a Catalunya Ràdio que d'aquí a finals d'any es veurà la voluntat autèntica del govern de Zapatero de desplegar l'estatut. Pel que fa al trànsit, continuen hores d'ara els 4 quilòmetres de retenció en direcció sud entre Tarragona i Constantí a l'autopista AP7.
Catalunya Informació.
Esports.
En joc el partit de l'Eurolliga de bàsquet entre l'Olympiacos i el DKB Joventut. Falten 3 minuts perquè s'acabi el tercer quart i el resultat és de 54-39, favorable a l'equip grec.
I el temps, la nit es presenta força tranquil, amb núvols només al Pirineu i algunes nevades esporàdiques al vessant nord. L'ambient seguirà sent fred, amb algunes glaçades, tot i que la majoria dels valors seran més alts. Demà els núvols tornaran a augmentar i les nevades s'incrementaran de nou al Pirineu, moderadament i en cotes més elevades.
Bona nit. Davant de la Puerta del Sol, a Madrid, hi ha al terra una porció de vorera on hi ha dibuixada la silueta del mapa d'Espanya on s'hi llegeix Origen de les carreteres radiales. Aquesta porció de vorera passa per ser un dels atractius turístics de la ciutat. És el que es coneix com el quilòmetre zero. Origen de les carreteres radiales és una expressió que comporta tota una manera de fer. El centre és un i tot ha de passar per aquest centre. Això de que tot hagi de passar per la capital de manera gairebé obligada resulta incomprensible, com si tot el que es fa a Milà hagués de passar per Roma o el que es fa a Nova York hagués de passar per Washington. Com un dret adquirit que resisteix les embestides de la raó, això és el que passa a l'estat espanyol. Les carreteres surten de Madrid, com diu la placa de davant de la Puerta del Sol. L'AVE, no cal dir-ho. Ara fa poc s'hi va inaugurar allà, a Madrid, una majestuosa terminal aeroportuària. Diuen que hi ha catalans que s'hi passegen mirant al terra. Busquen alguna rajola, alguna porció de terra que els confirmi el que ja saben, que aquell és el quilòmetre zero de l'espai aeri espanyol i que tots els avions hi han d'acabar passant. Avui la societat civil catalana àmpliament representada ha aixecat el cap i ha reclamat el final de l'estructura radial de l'espai aeri espanyol.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
A l'inici de l'Economia i Empresa conversarem amb un dels protagonistes de l'acte d'aquest migdia, el catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona, Germà Bel. Parlarem, doncs, de l'aeroport, el mateix dia que entrevistem Jorge Las Heras, president de Yamaha a Espanya i president també de la Nesdor, l'associació de fabricants i venedors de vehicles de dues rodes.
La societat civil...
Enric Lacalle.
Han estat units entorn a una idea, com és tindre un aeroport de primera intercontinental que d'alguna manera serveixi per guanyar aquesta batalla de la connectivitat, que és el mateix que guanyar la batalla de la competitivitat.
Generar el debat sobre la necessitat que l'aeroport
tingui
un òrgan de gestió propi de l'aeroport de Barcelona.
A partir d'aquí la pilota la tenen, diríem, des de l'administració central.
Miquel Roca.
Han de donar una resposta, han de donar una resposta de justificar per quina raó no es canvia un model de gestió aeroportuària que es constitueix en un fet anòmal en el conjunt del món.
Si el govern espanyol passa olímpicament d'aquest acte i de la societat civil catalana...
Joan Gaspar.
Doncs, llavors no va servir de res.
Senyor Germà Bel, bona nit.
Hola, bona nit.
nit.
Aquestes que escoltàvem eren les reflexions de destacades personalitats que necessita l'acte d'avui. Satisfets pel ressò que ha tingut?
Sí, creiem que ha estat una expressió molt important i molt ampla de sectors empresarials, acadèmics, institucionals, sindicals, expressant el que pensem que és un sentiment molt majoritari a Catalunya, que és la necessitat de tenir Barcelona i Catalunya ben insertades al mapa global de ciutats i de territoris, i la necessitat de disposar dels instruments de gestió que fan això possible, i un d'ells és l'aeroport del Prat. Els aeroports són els ponts al futur, i per desplegar al màxim les potencialitats del territori necessitem estar segurs que l'aeroport del Prat se gestiona en aquesta direcció.
Avui sentíem des del Ministeri de Foment el secretari general de Transports, Fernando Palau, que ha dit que l'última paraula sobre el Prat la tindrà el mercat.
Bé, en aquests moments l'última paraula sobre el Prat la té l'administració central, el qual és un fet absolutament anormal dins del que és el Consell dels Països Desenvolupats, és absolutament anormal. L'únic país que es pot comparar per tamany és Romania, però clar, té un mercat aeri molt esquifit. El mercat és molt important en definir què pot fer cada aeroport, i llavors les polítiques de gestió que es facen des dels aeroports i els acords i la cooperació que es facen entre els aeroports i les diferents aerolínies situen realment les possibilitats de cada aeroport dins del mercat. És el que hem de fer. Hem de fer una política de gestió, una política d'oferta que permeti desplegar les potencialitats del Prat i llavors deixar que la demanda jugue. Deixar que la demanda jugue, que pugui ja haver competència entre aeroports, que pugui ja haver aventures conjuntes entre aeroports i aerolínies, i llavors cada un ens aproximarem al nostre potencial.
Avui s'ha fet una demostració de força o de pressió. Com pensen vehicular aquesta pressió?
Mira, avui s'ha fet una expressió del que és una voluntat molt ampla i el que és una proposta molt ampla. Definitivament, en les infraestructures en general, l'aeroport del Prat i la resta d'aeroports catalans s'han instal·lat com un problema important a l'agenda de la política pública. Per tant, d'una forma natural, el debat sobre això seguirà i hi haurà diferents formes per articular altra vegada expressions i interrelació en els diferents ens que han de decidir respecte a aquestes coses.
Hi ha la possibilitat que es constitueixi alguna comissió o algun organisme que aglutini tota la gent que ha participat en l'acte d'avui?
És molt probable, és encara molt aviat per avançar coses definitives, però sens dubte hi ha la voluntat de continuar treballant en aquesta direcció, i és la direcció d'aconseguir que les potencialitats i les possibilitats de Barcelona i Catalunya es puguin desenvolupar i estiguin segurs que l'objectiu màxim és gestionar infraestructures com els aeroports, que no són infraestructures identitàries, que són infraestructures de gestió, l'objectiu màxim sigui aquest.
Un té la sensació que ha començat una carrera de llarg termini, perquè fins al setembre no se sabrà la decisió. Si al setembre la decisió aquesta no els convenç...
Mira, en primer lloc, hem d'esperar que les decisions siguin fetes públiques per avaluar-les, i en segon lloc, és molt millor avaluar decisions que es facin al seu moment que no declaracions que es puguen fer ara. Estic convençut que tenim una primera fita, que són les decisions sobre l'ús de les noves instal·lacions del Prat, que serà aviat durant aquest any, i encara anem més a llarg termini, perquè és un procés que serà gradual i que portarà temps i s'haurà de negociar, que és el més important, que és la transformació del model de gestió dels aeroports a Espanya i l'assimilació del model espanyol als models habituals als països que ens envolten.
Canviar el model de gestió dels aeroports espanyols implicaria també, potser, sumar adhesions fora de Catalunya.
És una proposta aquesta que en aquests moments, per un motiu d'oportunitat, se centra molt en el que és el futur del Prat, però que sens dubte afectarà tots i cadascun dels 40 i pico aeroports espanyols. Tenim un sistema absolutament obsolet, que ha pogut tenir sentit en altres èpoques històriques, però que en tot cas ha deixat de tenir-lo, que permet als gestors del sistema subordinar tots els aeroports a un sol. Això ho permet i eventualment s'ha fet. És algo del qual se'n poden beneficiar tots els territoris que tenen aeroports més o menys potents. Sobretot, a més, si tenim en compte que hi ha moltes maneres, i és una preocupació que s'ha de donar resposta, per establir sistemes que puguen fer que aquells aeroports més petits, que puguen tenir més dificultats, però que són necessaris, puguen funcionar igualment. És important que altres aeroports d'Espanya també tinguin aquest desig. Jo penso que n'hi ha, i com dèiem abans, és un camí que s'haurà de recórrer, perquè el que no es pot fer és, amb un mercat aeri tan flexible com el que hi ha, amb el món de la globalització, mantenir models que el que fan és subjectar les potencialitats de molts de territoris com està fent l'actual.
Germà Bel, catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona, gràcies per la seva atenció i bona nit.
Molt bona nit, gràcies.
Catalunya Informació.
5 minuts i 3 quarts de 10 de la nit. És moment de repassar la resta d'actualitat econòmica. Carme Montero, bona nit.
Hola, bona nit.
Suspesa la cotització d'Endesa.
La Comissió del Mercat de Valors ho ha decidit davant la possibilitat que la italiana Enel presenti una OPA per l'elèctrica espanyola. Això després que un diari italià ha publicat que Enel ha estat disposada a comprar el 21% d'Endesa que controla Acciona.
Aprovada la liberalització de l'espai aeri entre la Unió Europea i els Estats Units.
Això suposa que d'aquí a un any qualsevol aerolínia podrà volar des de qualsevol aeroport europeu cap als Estats Units. La mesura aprovada pels ministres de Transport Comunitaris també obre la porta a futures compres i fusions entre companyies aèries de les dues parts de l'Atlàntic. Brussel·les espera que aquest acord incrementarà el nombre de vols entre banda i banda de l'Atlàntic i també abaratirà els bitllets.
El Departament de Treball es compromet a reduir un 20% la sinistralitat laboral d'aquí al 2010.
Ho ha anunciat avui al Parlament la consellera de Treball, Mar Serna. Per aconseguir aquesta xifra entén que s'ha de fer efectiu el traspàs d'inspecció de treball a la Generalitat i intensificar la col·laboració amb els Mossos i el Poder Judicial. Altres objectius d'aquesta legislatura són situar la taxa de temporalitat al 21% i fer que el 15% de la població activa cursi algun tipus de formació.
Els bancs obtenen guanys rècords.
Segons l'Associació Espanyola de Banca, els beneficis van augmentar un 28% fins a arribar als gairebé 16.000 milions d'euros, guanys impulsats per l'ingrés de plusvàlues extraordinàries i resultats filials. També han crescut els ingressos nets per comissions, concretament un 12% fins a arribar als 7.000 milions d'euros. L'associació destaca, però, que han deixat els guanys pels recàrrecs més comuns.
Gràcies, Carme. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Flaixos empresarials.
Aquesta mitjanit es posa en venda la nova PlayStation 3 a tota Europa.
El fabricant de productes òptics Indo traslladarà la seva seu social a Sant Cugat del Vallès.
La catalana Vueling, escollida com l'aerolínia de l'any per l'aeroport d'Amsterdam.
Fomento de Construcciones y Contratas y Sacyr construiran la seva segona autopista a Irlanda per 400 milions d'euros.
La divisió de pneumàtics per a vehicles comercials de Continental va guanyar 1.500 milions d'euros l'any passat, un 6,5% més que el 2005.
El grup de distribució Ahold va obtenir un benefici de 915 milions d'euros el 2006, 6 vegades més que l'any anterior.
Catalunya Informació.
Repassem la jornada bursària. Com sempre, saludem Josep Ramon Ruiz. Josep Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
L'IBEX 35, en línia amb la resta d'europees, ha pujat un 1,26% i se situa en els 14.490 punts, amb fusions i adquisicions dominant la sessió.
Sí, és el cas d'Iberia. L'aerolínia, després de notar guanys durant tota la sessió, ha acabat baixant un 0,27% fins als 3,69 euros per acció, davant de molts rumors de concentració i encara més després de l'aprovació de l'acord sobre els ses oberts entre la Unió Europea i els Estats Units. Per cert, Amèrica l'ha qualificat d'històric. En el mercat de divises, l'euro a nivells rècords des de març de 2005 ha enfortit. El BCE l'ha fixat al seu canvi a 1,3351 dòlars.
De nou, doncs, Josep Ramon, protagonisme per Iberia, i aquesta vegada va de debò. L'aerolínia està en venda i busca comprador.
Segons els bancs i cases d'inversió, hi ha tres causes principals per les quals Iberia demana a crits que la comprin. Primera, l'augment de la competència a Espanya, que li resta quota de mercat. Segona, el que Goldman Sachs anomena de sentiment de solitud en comparació amb altres companyies com ara Air France KLM o Lufthansa Suisse. I la tercera, que l'actual cúpula directiva de la companyia veu que el cicle ja s'ha acabat i que la fusió amb una altra aerolínia pot afegir valor a Iberia.
Gràcies, Josep Ramon, i tornem demà. Bona nit.
Bona nit. Fins demà.
I a aquesta hora, guanys moderats a Wall Street. El Dow Jones puja un 0,1% i el Nasdaq, el selectiu tecnològic, avança, recula, volíem dir, un 0,2%.
Xavier, què hi fas aquí? On vas?
A Tòquio.
A Tòquio?
Sí, ara exportem els nostres productes al Japó.
Ja m'agradaria ja obrir mercat a l'estranger, però no sabria ni per on començar.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà t'assessoren, organitzen jornades i missions, debats, formen els teus col·laboradors.
Sí, senyor, un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
Economia i empresa a Catalunya Informació.
En punt, 3 quarts de 10 de la nit. Sílvia Solanes, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb ella repassem el més destacat de l'actualitat general.
Doncs us expliquem que l'ambaixada d'Espanya a Kinshasa ha estat evacuada després de rebre l'impacte d'un obús que, segons fonts diplomàtiques, no ha causat ferits. La capital de la República Democràtica del Congo ha estat avui l'escenari d'enfrontaments entre l'exèrcit del govern de Joseph Kabila i les milícies del seu rival, l'exvicepresident Jean-Pierre Bemba. En clau política, després que el Tribunal Constitucional ha apartat definitivament el magistrat Pablo Pérez Trems dels debats sobre el nou estatut, el govern català no dona la batalla per perduda. El president Josep Montilla ha dit a Catalunya Ràdio que d'aquí a final d'any es veurà la voluntat real del govern de Zapatero de desplegar l'Estatut. I per altra banda, l'Esquerra Verdalea assegura que continuen vigents les mateixes condicions que avui fa un any van fer possible l'inici de la treva d'ETA. Per Badassuna, això també significa que s'han de respectar els compromisos que van obrir el procés de pau i alerta que Zapatero no ha complert la seva part. Un apunt del trànsit, us expliquem que ja no hi ha retenció entre Tarragona i Constantí a l'autopista AP7. I pel que fa al temps, la nit es presenta força tranquil·la, amb núvols només al Pirineu i algunes nevades esporàdiques al vessant nord. Demà els núvols tornaran a augmentar i les nevades s'incrementaran de nou al Pirineu en cotes més elevades.
Gràcies, Sílvia. Bona nit.
Bona nit.
Avui a l'Economia i Empresa ens acompanya el màxim responsable a Espanya d'una companyia multinacional establerta aquí des del 1981, és a dir, fa més de 25 anys, i que té la seva principal fàbrica a Palau Solità i Plegamans. Jorge Laseras és el president de Yamaha Motor Espanya. Senyor Laseras, bona nit.
Hola, bona nit. Fa
poc han presentat resultats, són resultats que són del tot positius, no?
Pues sí, afortunadamente sí. Hemos terminado un año 2006 con un crecimiento de la cifra de negocios de 26%, hemos llegado a los 461 millones y de esta forma hemos conseguido el récord de facturación que jamás nuestra compañía ha alcanzado. Luego es algo que nos llena a todos de satisfacción.
I això que és atribuïble? Bàsicament al canvi de normativa, és a dir, al fet de permetre als conductors amb carnet de cotxe conduir motos de fins a 125?
Sí, en parte sí. Esto es un factor importante porque ha permitido que el mercado español de las dos ruedas haya crecido muchísimo. Por encima de 50 centímetros cúbicos desde el año 2005, pero afortunadamente para nosotros no solo eso. Nuestra empresa, que además, como creo que sus oyentes saben, tenemos una fábrica en Palau de Plegamans, exportamos el 70% aproximadamente de la producción. El año pasado produjimos unas 106.000 unidades. Y en parte, en una parte muy importante, el incremento en la cifra de negocios se ha debido al lanzamiento de dos nuevos modelos de scooters, de macro scooters, una versión de 125 y otra de 250, que hemos, como digo, que hemos lanzado el año pasado, es decir, a final del año 2005, y que ha constituido la punta de lanza de nuestra compañía y ha sido un éxito de exportación importantísimo.
Estem parlant de la X-Max, ¿no?
Correcto, la X-Max 125 y la X-Max 250.
En tot cas, cap a on tendeix el mercat del ciclomotor? Amb vendes de productes de cilindrada petita?
Sí, todo el mercado, debido en parte al cambio de la normativa en octubre del 2004, con la posibilidad a partir de entonces de conducir una moto de 125, una moto, un scooter, con un carnet de coche con una antigüedad de 3 años, eso lo que ha producido es un tremendo en el sector que mismo indicaba, es el sector utilitario, el sector de la moto, scooter, urbano. Eso ha sido importantísimo. Evidentemente, por debajo de 50, los vehículos conocidos como ciclomotores, también son unos vehículos que sobre todo son vehículos urbanos. En ambos casos, y esto ha sido una política y una tendencia que ya desde la asociación nuestra, desde ANESDOR, ya indicamos hace bastantes años, ha sido una tendencia importante, es decir, todas las marcas nos hemos volcado en el desarrollo de motos y de ciclomotores y de scooters urbanos que ayudan a paliar de alguna forma las dificultades del tráfico urbano y suburbano.
I des de Nesdor, com viuen i com veuen aquesta acusació que moltes vegades es llança de que hi ha un augment de sinistralitat pel fet de que aquesta normativa fa que hi ha gent sense experiència conduint motos en condueixi?
No, des de Nesdor, este análisis así, dicho así, lo rechazamos completamente. Y desde Nesdor queremos puntualizamos siempre varias cosas. Es decir, una, es evidente que hay muchas más scooters y motos de 125 en la calle. Piense usted que el mercado español el año pasado creció en ventas nuevas. Si sumamos menos de 50 centímetros cúbicos y más de 50, eso se vendieron 390.000 unidades al año, lo cual es importantísimo y nos sitúa como el segundo mercado europeo más importante después de Italia. Luego, es evidente que con estas nuevas motos en la calle, más todas las que había, el número absoluto de accidentes ha subido. Pero por otra parte, si analizamos la siniestralidad o la accidentalidad en tasas de accidentes, sea muertos o sea heridos graves, que evidentemente en ambos casos nuestro objetivo también es reducirlos, pero si analizamos las tasas de crecimiento en relación al parque circulante o en relación a los kilómetros que recorren todos estos vehículos, las cifras en absoluto están creciendo, sino que están bajando. Luego, lo cual no quiere decir que nosotros estemos satisfechos y no hagamos, junto con los stops, todo lo que hacer para reducir incluso absolutamente el nivel de accidentes que hay ahora. Esto es evidente.
Tornem a parlar d'AHA. Està futur de la planta de Palau-Solità i Plegamans. Models nous? Vehicles sí. de més cilindrada, potser?
Les dues coses. En la fàbrica de Palau me apetece mucho decir que estamos apostando, el grupo sigue apostando por nuestra fábrica aquí en Cataluña. De tal forma hemos apostado que, por ejemplo, hemos terminado de hacer, entre el año pasado y muy comienzos de este año, una inversión que ha supuesto invertir 3 millones de euros en una nueva cabina de pintura de piezas básicas que nos permite avanzarnos en un año a las normativas medioambientales que la Unión Europea va a imponer a todos los países a partir del año que viene. Una inversión de este tipo ha sido acompañada además por inversiones que estamos haciendo para la mejora de la eficacia y de la productividad de la fábrica. Luego, es evidente que si estamos invirtiendo en la fábrica es porque tenemos la intención de mantenerla y, mucho más importante, de desarrollarla. ¿Cómo? Pues con la aportación de nuevos modelos. La política del grupo ha sido y sigue siendo la incorporación de un nuevo modelo casi cada año o cada medio, depende. Esa política está siguiendo. Como usted apuntaba en su pregunta, lo que estamos haciendo también es ampliar la gama. Es decir, hemos sido, y yo creo que somos una de las empresas, o quizá la empresa en España más importante en cuanto a la producción de ciclomotores, de 50 centímetros cúbicos, pero de toda la producción que estamos haciendo, que son 106.000 unidades, la parte más importante ya son scooters y motocicletas por encima de 50 centímetros cúbicos. Y como hemos hablado hace un momento, ahora el modelo más importante, más grande que se está produciendo, es un macro scooter de 250 centímetros cúbicos. ¿Nos vamos a quedar ahí? No, en principio no. La voluntad es de, en función de cómo funciona el mercado, posiblemente expandir nuestra gama progresivamente hacia cilindradas más altas.
Sembla, pel que m'està dient, que a vostès tot això de la deslocalització que està afectant els seus cosins del sector de l'automòbil no els afecta per res, no?
Bueno, a ver, indirectamente sí, indirectamente sí. Lo que pasa que no solamente nosotros, yo creo otros colegas del sector, buenos amigos y competidores, estamos trabajando mucho por intentar mantener las plantas que tenemos en España y en Europa, ¿no? Está habiendo un proceso de deslocalización, indirectamente sí, en nuestro sector. ¿En qué sentido? Pues mire, en nuestro sector, lo mismo que los coches, es muy importante la aportación del sector de componentes. Mire usted, el 85% aproximadamente, puede ser entre el 80 y el 85% del valor total del vehículo que sale por nuestra cadena de producción está formado de componentes que se producen en empresas externas a nuestra compañía. Luego, es evidente que para ser competitivos, nuestra competitividad se basa primero en un buen diseño, en un diseño eficiente y un diseño de buena calidad, pero barato, cada vez más, pero por otra parte en una industria de componentes que cada vez sea más competitiva, de buena calidad y baje precios. ¿Qué está pasando? Que evidentemente estamos trabajando con la industria de componentes catalana, española, para que hagan eso, y lo que está ocurriendo en muchos casos es que ellos mismos, algunas veces ellos, tienen que marcharse a estos países de producción con bajo costo, léase sudeste asiático, léase China, para conseguir componentes a su vez ellos baratos y de buena calidad, o incluso producir los componentes que después nos los venden a nosotros aquí en Cataluña en plantas que están haciendo en estos países. Es decir, el tema de la deslocalización es un tema muy serio, es un tema en el cual estamos todos involucrados, pero hay distintas formas de abordarlo y por el momento nosotros desde Yamaha lo estamos abordando así.
En todo caso, la competencia de los países y de las marcas asiáticas es menos en este sector de las dos ruedas.
En los últimos dos años estamos constatando una tendencia cada vez más fuerte en competitividad. Por ejemplo, todas las marcas chinas este año, de enero a febrero, tienen ya una penetración de mercado en la categoría de 125 centímetros cúbicos, muy importante para este país, que es del 15%. Luego, no es en absoluto despreciable, en absoluto, y en absoluto podemos decir que nuestro sector está libre de una competencia que venga de esa zona del mundo.
Per acabar, parlem de Barcelona. És un referent, no? És un mercat referent.
Sí, sí, por supuesto. Barcelona, no tengo las cifras en la cabeza, pero me parece que es la segunda ciudad más importante en el tráfico de dos ruedas motoriz, creo, después de...
¿Roma?
No recuerdo si es Roma, exactamente. Luego, para nosotros, el mercado de Barcelona y el mercado catalán es un referente que nos indica por dónde van y por dónde tienen que ir los gustos que después se repiten en otras zonas del país de España, ¿no? Luego, es evidente que Barcelona lo es evidente que lo seguirá siendo, y es evidente, por ejemplo, que... Esto es una percepción que tenemos no solamente desde Yamaha, sino del sector. Luego, es evidente que todo lo que se puede hacer en Barcelona, y lo estamos haciendo, por ejemplo, en programas que desde la asociación estamos desarrollando con el Ayuntamiento de Barcelona para intentar paliar, para intentar reducir de alguna forma la accidentalidad justamente de las dos ruedas, no es un campo de pruebas, pero es una prueba importante para a partir de ahí aprender y realmente, pues decirlo, exportar esa forma de tratar el problema y de intentar resolverlo a otras zonas, que es de hecho lo que estamos haciendo este año.
Doncs avui a l'Economia i Empresa, en tinc l'oportunitat de parlar amb el senyor Jorge Laseras, que és el president de Yamaha Motor Espanya i també el president de l'Anestor, l'associació que engloba els fabricants i importadors de bicicletes. Senyor Laseras, bona nit.
Gràcies a ustedes, buenas noches.
Vodafone presenta Alegria de Sirail, on l'imprevist sorprèn a cada cantonada. A Barcelona fins a final d'abril. Alegria de Cirque du Soleil. Entrades a la venda al Servicaixa i a El Corte Inglés.
Amb el suport de Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
De la A a la Z.
R més D més I, recerca més desenvolupament i innovació. L'R més D més I és probablement una de les sigles més utilitzades els últims anys dins l'argot econòmic. Tots els governs subratllen des de fa temps la necessitat que les empreses inverteixin en recerca més desenvolupament i innovació si volen ser competitives en un món cada cop més globalitzat. Però quines activitats es poden considerar R més D i quines innovació? La definició no és arbitrària, sinó que hi ha unes pautes internacionals consensuades i recollides en les publicacions que fa periòdicament l'OCDE. Així, es consideren activitats d'innovació tecnològica el conjunt d'etapes científiques, tecnològiques, organitzatives, financeres i comercials dirigides a introduir productes o processos nous o millorats. Així doncs, la recerca i el desenvolupament és una d'aquestes activitats i el que la distingeix d'altres és que genera coneixement nou.
Catalunya Informació.
Res més per avui, per qualsevol suggeriment, el nostre correu electrònic, el de l'Economia i Empresa, és empresa@catradio.cat. Com sempre, la direcció Joana Casals i Àlex Bosch, la realització és de Ricard Luque, la producció de Mercè Muñoz i Marta Jerez, i el treball, com sempre, també, dels redactors d'Economia de Catalunya Ràdio. Gràcies per la vostra atenció i molt bona nit.